Saludar una persona que ell ha vist allà assegut en el Tribunal Suprem, on s'estan dirimint moltes qüestions relatives als drets fonamentals, a la llibertat d'expressió, al dret a la manifestació, a l'associació. I saludem un moment a Benet Salellas, advocat de la defensa de Jordi Cuixart. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tens a Joaquín Urías aquí, que estem parlant de la llibertat d'expressió i de drets fonamentals. Benet.
Fantàstic, em sembla que és el debat central d'aquest macroprocés que tenim aquests dies a Madrid.
Exacte, i t'hem trucat perquè les defenses dels processats en el judici del procés esteu denunciant ja formalment davant del president del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, la dificultat que teniu de fer la feina. Esteu denunciant que no us deixa reproduir el material audiovisual, entre d'altres coses, per defensar els encausats. És una queixa que l'heu fet totes les defenses conjuntes, perquè Andreu Bandereinde, la defensa també d'Oriol Junqueras, de Raül Romeva, ens deia ahir que estàveu preparant aquests escrits.
Sí, és una petició que estem fent de forma col·lectiva, la majoria de les defenses, i que des d'aquesta posició col·lectiva, no?, volem doncs donar-li la màxima força, perquè les limitacions al dret de defensa, no?, i al dret a interrogar els testimonis de l'acusació, que d'alguna manera és el que s'està produint aquests dies en el judici, quan se'ns impedeixen determinades preguntes o sobretot se'ns impedeix utilitzar el material audiovisual per contrastar aquests testimonis, doncs és un dret que se'ns està vulnerant de manera massiva a totes les defenses i que, per tant, per això pensem que fent-ho col·lectivament doncs és la manera de donar-li més força.
Us empareu en el dret fonamental a la defensa que està reconegut per la Constitució i també pel Conveni Europeu de Drets Humans.
Sí, fem referència a l'article 6.3 del Conveni Europeu dels Drets Humans, que parla específicament d'això, del dret a interrogar els testimonis de càrrec, no? Perquè s'ha produït aquesta situació tan anòmala en què quan venen testimonis de càrrec i volem utilitzar elements que poden, d'alguna manera, desacreditar-los, no?, restar-los a força, fins i tot anul·lar el valor del seu testimoni mitjançant imatges, no?, que estan en la pròpia causa, el tribunal ens està denegant sistemàticament aquesta possibilitat. Llavors, de cara a la setmana vinent, en què novament tornarem a tenir, no?, els guàrdies civils que van participar en les diligències que es van produir a Catalunya, doncs davant de possibles inexactituds, no?, del seu relat, doncs volem tenir reconegut aquest dret a poder utilitzar el material gràfic que hi ha a la causa.
Clar, la percepció que nosaltres tenim observant Manuel Marchena i totes les decisions que pren ahir, que abans no hem pogut comentar perquè la sessió va ser tan llarga que era impossible resumir-la, però Manuel Marchena ahir, al final de la sessió, quan va acabar amb Trapero, que era pràcticament les 7 de la tarda, hi havia dos testimonis que un d'ells estava esperant des de primera hora del matí, i un altre que viu a Londres, i va dir, no, ho deixem aquí, té molta pressa. Vols dir que no és... A què atribuïu aquesta actitud de Marchena, de dir, no us deixem exhibir els vídeos? A pressa o a una altra qüestió?
Clar, ahir es va donar un element molt particular a l'inici de la sessió de la tarda, no?, en què Marchena va explicar que el tribunal havia estat, no, deliberant sobre la qüestió de la...
No, de la pregunta pertinent o no que feia
fiscal.
Que
no,
feia fiscal.
La van resoldre en una determinada direcció. Però al final de l'interrogatori de Trapero tots veu veure com el propi tribunal feia una cosa que és molt excepcional, que és que el tribunal pregunti.
Sí,
el tribunal
al·lucinant.
Va preguntar precisament sobre allò que no havia admès el fiscal.
Per què creus que va passar això?
Clar, penso que es dona una contradicció dins el procediment, que nosaltres l'hem denunciada, que és... El procediment està per obtenir la veritat, per dir-ho així, encara que sigui una veritat dins del procés, o el procediment està per tenir discussions formalistes, no? Nosaltres, com a defenses, el que hem defensat en tot moment és que volíem saber la veritat, i per això pensàvem que no se'ns podien limitar les preguntes, que no es podien limitar els vídeos, etcètera, no? I el tribunal sempre ens ha oposat arguments formals. I ahir va capgirar totalment aquest argument i va dir, no, en pro de conèixer la veritat, el tribunal li fa aquesta pregunta al testimoni, no? I, per tant, el que se'ns està demostrant és que Marchena va canviant les regles sobre la marxa i va adaptant a cada moment el propi procediment segons li convé. I una última dada. Ahir, quan va resoldre aquesta qüestió, ell mateix va acceptar que el tribunal estava actuant de manera diferent a com ho fan els jutjats i audiències de la resta del país. I, per tant, va venir a reconèixer la utilització d'un dret processal absolutament extraordinari que, com deia, doncs va canviant, i això és trencar les normes del procediment i col·locar-nos en una situació d'indefensió.
A mi, ahir, al sortir del Suprem, em va quedar el dubte, veient l'actitud de Marchena respecte a aquesta última pregunta que li fa emparant-se amb el 708, és el 708?
Sí.
Ah, sort, no em falla la memòria. En l'article 708. I, bueno, jo li vull fer la pregunta perquè vull que vostè pugui dir exactament el que volia dir. A mi em va quedar el dubte sentint la resposta de Trapero, a qui li interessava, a altre que Trapero, la resposta d'aquesta pregunta?
Clar, no podem oblidar que en algunes ocasions el Tribunal de Drets Humans ha considerat que precisament per aquest tipus d'intervencions dels tribunals, com d'ofici, no?, per dir d'alguna manera, en què pren la iniciativa el tribunal, es pot comprometre la imparcialitat del jutge, perquè pot estar demostrant implícitament que el tribunal ja té una opinió formada sobre els fets i que busca en les respostes dels testimonis que es confirmi aquesta percepció, no? I, per tant, jo penso que podria ser un indici, fins i tot, que el tribunal ja té un prejudici sobre els fets i, per tant, es compromet la imparcialitat que ha de tenir qualsevol tribunal.
Sí, però jo la sensació que vaig tenir amb la resposta de Josep Lluís Trapero és que afavoria les defenses, perquè el que deia Trapero, diguéssim, desarmava la rebel·lió basada en uns Mossos d'Esquadra armats que de manera passiva van, saps?
Bé, aquí suposo que hi haurà interpretacions de tot tipus. Jo sí que penso que, efectivament, la pota, no?, una de les potes essencials de l'acusació per rebel·lió, que era el paper de col·laboració a cegues, no?, per dir d'alguna manera, del cos de Mossos d'Esquadra, doncs amb la declaració de Trapero ahir va quedar absolutament desmuntada, no?, i va defensar un paper de neutralitat que van tenir la policia catalana, que per exemple no va tenir, no?, aquella policia espanyola que va venir a crits de la Por Ellos, no?, i per tant sí que penso que el relat de la rebel·lió va quedar desmuntat, però desconeixem, no?, quina era la perspectiva del tribunal a l'hora de fer aquesta pregunta.
Clar. Benet Salellas, moltíssimes gràcies. Estarem pendents del recorregut que tindrà segur també en el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg després aquest judici.
Esperem que no hi haguem d'arribar, Mònica, però bé, ja ho veurem.